Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El 1823, el cinquè president dels Estats Units, James Monroe, va anunciar un gir fonamental en la seva política exterior que posteriorment va quedar resumit en un lema que ha fet fortuna: Amèrica pels americans. Monroe advertia els europeus que s'intervenien en els afers del continent americà, tota possible acció que es plantegessin seria vista com una agressió als Estats Units. A la llarga, aquesta anomenada doctrina Monroe va servir per justificar les intervencions militars nord-americanes a l'Amèrica Llatina en funció de les prioritats econòmiques de la Casa Blanca en cada moment i la tutela efectiva dels seus veïns del sud. Una de les excuses per proclamar aquesta filosofia va ser el control del comerç marítim i la necessitat de mantenir a ratlla la pirateria. Fins aquell moment, els assalts havien estat tolerats i fins i tot fomentats pels Estats Units amb l'objectiu d'esperonar les rivalitats entre les potències europees que tenien colònies a ultramar. D'entrada, el nou posicionament va ser més teòric que real, un desig de predomini al continent americà d'un país que només feia 40 anys que havia assolit la independència i encara no era ni molt menys la gran potència mundial que esdevindria en el futur. Monroe va enumerar quatre punts bàsics en l'actuació futura del país. En primer lloc, els Estats Units prometien no interferir en els afers europeus. En segon lloc, reconeixien les colònies ja existents al continent. El tercer punt era la declaració que l'hemisferi occidental quedava tancat a futures colonitzacions. I per últim, Monroe va assegurar que tota interferència europea sobre qualsevol nació americana seria considerat un acte hostil contra els Estats Units. El cert és que la doctrina Monroe, que fins al 1850 no va ser batejada amb el nom del president que l'havia comunicada al Congrés, no va tenir un efecte immediat. La influència dels Estats Units en la regió encara no era prou forta com per dissuadir els europeus de continuar intervenint. Però la doctrina va posar les bases de les actuacions exteriors dels Estats Units al llarg de tot el segle XX, convenientment modificada per presidents posteriors, especialment per Theodore Roosevelt. I com és habitual a l'Enguàrdia, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem d'una doctrina que, pel que acabo de llegir, no va existir fins molt més tard del que es va dir que es feia. O sigui, això ja comencem malament, diguéssim, eh? La doctrina Monroe.
Sí, però ja hi havia una voluntat de que, en certa forma, Estats Units ja ho deia, com que tenia com una mena de destí històric amb el qual jugaria un pes molt important degut a que la filosofia, la religió, la percepció de que era un país en llibertat que havia aconseguit gràcies a la aportació dels seus colonitzadors, gràcies a la llibertat de totes les religions, que pressuposava un món millor, un món nou, no? Que consti que quan, te recordes, quan vam planejar de fer el programa, vam buscar un dels grans especialistes. Vull dir, ara que ningú es pensi que això té res a veure amb el que va dir. Ara la gent en diu la doctrina Donrow, de Donald Trump, sí. Donrow. No, nosaltres parlem de la doctrina Monroe.
Monroe.
I tot neix d'aquí.
El lema.
S'ha de tenir en compte coses com les següents. Per exemple, que la flota xilena en aquell període era superior a la dels Estats Units. Sí. Ara això tothom diria, què m'estàs dient?
Sí, sí, doncs, a més era important. Era
molt
important. Va derrotar la peruana.
Clar, perquè tenia una costa de 7.000 i pico quilòmetres i aquell, escaig quilòmetres, i aquell país doncs tenia aquesta consciència.
I a més a més, ja havia adaptat com a model el model prussià, i en fi, era un país amb una vocació de potència mundial que després potser no s'ha concretat, però cosa que als Estats Units en aquell moment no semblava que anava per aquí, no?
I a més és un país que es va fent gran a partir de molts processos molt diferents. Uns processos és comprar, per exemple, Florida, un altre procés és comprar la Louisiana, comprant i ara algú diu, bueno, ara també vol comprar, sí, però parlem d'aquell període, i arribarem,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
I amb totes aquestes característiques que expliquen com una mena d'actitud messiànica que els Estats Units té sobre si mateix en referent al futur. I això ho anirà aplicant a partir de que molts dirigents polítics nord-americans creuen que aquesta sensació tan forta de país que s'ha tret de damunt la gran potència del món d'aquell moment, que és Anglaterra, que li ha guanyat la guerra, això ho hem de tenir en compte.
Sí, és a dir, dues guerres. La guerra primera, la 1812.
I la 1812, amb una guerra de la independència a partir de les armes, i això també val la pena que ho diguem, perquè després moltes coses diuen. Inicialment té un gran predicament a Amèrica Llatina. És a dir, tots els líders, els capdills llatinoamericans
estan contents,
clar, perquè això què vol dir? Amèrica pels americans, cada país tindrà, que tots són repúbliques, a excepció de l'imperi del Brasil, que és una altra història, tots tindran, diguem, aquesta presència de cara al futur, de que no intervindran amb els seus països les potències europees, que allí hi ha Holanda, volta per allí Dinamarca, Dinamarca encara en les Illes Verges, volta per allí França, etc.
Els Països Baixos,
i volten un munt de països per allí. Doncs tota aquesta doctrina és el que, en certa forma, dona consciència i legitima ideològicament que els Estats Units pugui intervindre sobre tot el seu territori d'aquests continents, sempre a favor dels seus interessos o els interessos dels seus aliats. I això explica, d'aquell fet fins al present, moltes de les coses que passen a Amèrica Llatina. Amèrica.
Sí, en general.
Ara hauríem de parlar si alguns territoris que per la plataforma continental estan a Amèrica són europeus o no són europeus, que aquest és un altre problema que suposo que no de tot podrem parlar. Però
I tant. Encara que la persona que ens acompanya ens ho sabria explicar segur. Qui ens acompanya avui, hem tingut la sort de tenir-lo en altres programes, és el doctor Tom Harrington, catedràtic d'Estudis Hispànics al Trinity College a Hartford, als Estats Units, catalanòfil, però en aquest cas no li demanem allò visions sobre Catalunya, sinó sobre Estats Units. Benvingut, doctor Harrington, un altre cop a l'enguàrdia.
Molt content d'estar.
Digues, perdona, no?
Estic escoltant a Josep Maria aquí i ho estic dient. Doctrina Monroe, una d'aquestes frases, una d'aquestes doctrines tan grandiloquents i flexibles, com ens agrada als anglosaxons. Ens agrada parlar del rules-based order avui dia, de la democràcia, també. Terminologia molt flexible, però en el fons ens donem la capacitat de canviar en qualsevol moment el significat del terme o de la doctrina. Vol dir que no és una doctrina. Són unes paraules més aviat buides que utilitzem per justificar o posar un barniz, diguem-ne, filosòfic sobre una cosa que és la brutalitat i el desig de perseguir els nostres interessos, no? Som especialistes en això. Jo crec que és
el que passa és que aquestes bases, per exemple, la doctrina del destí manifest és una doctrina de la monarquia francesa del segle XVI, en què els filòsofs de l'època parlen del destí natural, de les fronteres naturals, parlen també, aplicat a França, però que s'extén per a tot arreu i que als Estats Units fa fortuna el segle XIX, aquests dos conceptes de manera intensa.
I l'hispanisme fanàtic, unitat de destí universal.
És això. O sigui, és el mateix concepte, no?
Sí.
O sigui, no és tan estrany en aquest sentit. El que és potser curiós és que al segle XIX peti tan fort a Estats Units, no? Que és una nació relativament jove, amb 40 anys. No?
És un tema molt interessant per a mi. Perquè és en certs moments de la història certes nacions comencen a créixer i té una gran vitalitat. Per exemple, la Xina és la nació de la nostra època. I jo crec que estem gairebé tots en la negació del que és Xina en aquest moment. Però si has vist fotos de les ciutats xineses...
És impressionant.
Sí. Jo no he mai anat ahir, però voldria fer-lo perquè els amics que han anat m'han dit que, Tom, has de veure-lo.
Sí.
I jo crec que en certs moments n'hi ha una certa psicologia que pren foc en certes societats i aquesta gent, per alguna raó o altra, pensa que nosaltres som les persones d'aquest moment de la història. I crec que en els Estats Units una combinació del protestantisme, la idea de que podem controlar el destí d'una forma més exacta que els catòlics, no? Que sempre deixen més marge per les contingències. El protestantisme protestant és una persona en aquella època que pensa que podem controlar el destí. I Amèrica, Nord-Amèrica, amb tots els recursos naturals que té,
pensa, està cridada a ser,
està cridada a ser la nació messiànica. I aquest,
té lògica, eh? O sigui, ens hem de posar amb la pell de l'època. Si tu fa relativament poc, 40 anys, que has aconseguit la independència per les armes, has tornat a derrotar amb un enemic, estàs creixent, malgrat les teves dificultats, de manera brutal, tens molta expansió per davant. És lògic que tinguis un sentiment una mica boig del teu futur, no?
Implacable. Els enemics els has d'eliminar.
És lògic.
Hipòcrita, he de destacar això, no? Per exemple, no parlem avui dia dels conflictes en el Mediterrani entre la flota americana i els magrebís, no? Però eren guerres nostres en Europa. No es parla d'això. Estàvem, en cert sentit, interferent en l'àmbit dels europeus, abans, molt abans de la doctrina Monroe.
Anem a parlar una mica del moment en què es produeix això, del James Monroe. James Monroe, no sé, òbviament per als Estats Units no, però per Europa crec que només ha passat el nom, perquè donant el nom a la doctrina, però ningú recorda què feia James Monroe a la vida, diguéssim, almenys aquí a Europa.
Sí, és un home, com tots els tres o quatre presidents, eren persones generalment de l'àmbit de Virgínia, i n'hi havia un sistema d'associació, més o menys, no sé si era formal, que passar per ser secretari d'Estat i després a president. I Monroe havia sigut de Madison, després de Jefferson, i després Quincy Adams, després de Monroe. Doncs són tots patricis, del sud, sobretot,
aristòcrates, en definitiva,
però burgesos, Adams sí. No, de estirp de Nissaga de Boston, però són virginians, gairebé tots, i homes d'una gran il·lustració i una gran prudència, en la meva opinió, en general, no? Per això aquesta idea de declarar que l'hemisferi és nostre és un acte poc característic en general d'aquesta mena de gent, no?
Per tant, probablement no va declarar això. O sigui, aquest és el tema, no?
Aquest és el tema.
No volia dir exactament el que després s'ha produït.
Sí, clar.
No, això és el problema dels corol·laris, no? Sí. Es parlen sempre dels corol·laris. Sí. Jo sempre entenia els corol·laris una cosa que ha de seguir lògicament del que venia d'abans. Els corol·laris són simplement una reinvenció cada vegada d'un polític que vol canviar el contingut de la doctrina.
Sí. Fa veure que ve d'un lloc, però que en definitiva està fent una altra cosa ben diferent. Quina era la situació? Monroe explica això el 1823. Quina era la situació aleshores de l'Amèrica propera als Estats Units i d'Estats Units?
Complicadíssim, eh? Estava pensant en això. Per exemple, estem enmig, en el primer quart del segle XIX, les invasions napoleòniques en la península Ibèrica i tota Europa. Moviments d'independència en tota Amèrica Llatina. Revolució haitiana en l'any 1000...
Molt important.
I que va tenir moltes reverberacions en el sud dels Estats Units. Hi ha un historiador de la Universitat de Houston, de Gerald Horn, que ha parlat i ha estudiat la qüestió de la reacció en el sud dels Estats Units de la revolució haitiana. I va ser una causa de molta preocupació en el sud dels Estats Units, de Virgínia.
Perquè és la revolució triomfant de la població negra d'origen esclau.
Sí, i el paper d'Argentina, britànic en Argentina, el Congrés de Viena, la contrarrevolució, no? La guerra de 1812 dels Estats Units, que té un component espanyol en el sud, no?
Sí, el Congrés de Viena, només per citar una mica, el Congrés de Viena significava que els països que havien derrotat a Napoleó que van fer una santa aliança amb el qual podrien reivindicar, diguem, les colònies, o podrien actuar a Amèrica Llatina amb el dret, diguem, colonial que es pressuposava, perquè eren superiors, creien, els països d'Amèrica Llatina.
Vull escriure el món al mateix temps que escriure-lo teòricament com ja havia estat, cosa que, evidentment,
era
impossible.
És a dir, que era la ciutat de l'antic règim, cosa que era fora de lloc.
I dues coses més, no? El compte de Louisiana, que és una cosa molt important, i tensions entre Espanya i Estats Units sobre Florida. Sí. Florida, que era una cosa molt important en l'època, i de fet Madison hi estava involucrada en les negociacions, si no m'equivoco. I les guerres nord-americans al Mediterrani. Mm. Doncs,
clar, realment...
Un quadre molt, molt complicat.
Realment molt complex. A més, amb el fet de que, com s'estava desfent l'imperi espanyol, que, i a sí, més sí, a més no era un aixecament unitari contra l'imperi espanyol, sinó que cada escú feia la seva guerra, sí, sí. Això encara facilitava més que hi haguessin bàndols contraposats, gent que es donava suport a altres potències colonials i altres que, en canvi, ho rebutjaven. Clar, això era un magma molt difícil d'explicar.
I molt cruel i violent, perquè les guerres de la independència d'Amèrica Llatina són duríssimes, que això deixa tot un pòsit fins al present, que això ho tenim poc, és a dir, no ho tenim massa, no ho tenim massa en la memòria, això, però són guerres molt, molt dures, la qual cosa, una actuació que dic que els europeus no intervinguin a Amèrica Llatina perquè aquests països volen ser lliures, explica aquesta acceptació inicial de la doctrina Monroe. Era extraordinari.
És un punt molt important, perquè la nostra guerra d'independència era molt fàcil comparativament, no? I eren blancs contra blancs. Yeah. I crec que és un punt important, no? El blanc contra blanc sempre és, no sé, una garantia de menys crueltat, però en el cas d'Amèrica Llatina, la tendència de pensar en els altres com els altres, no?
Sí. Com no, que no arriba a la categoria humana que tinc jo. A partir d'aquí, clar, no, quan mato amb algun dels altres, no acabo de matar humans.
Exacte.
És una cosa... Clar, això ho fa més bèstia encara. Clar, és lògic pensar, per tant, que aquests conceptes que explicava Monroe fossin ben acollits, però per què els va explicar? Per què Monroe li agafa aquesta preocupació? Perquè no semblava, a partir de 1812, que cap potència colonial europea es plantegés seriosament tornar a conquerir aquells territoris i destruir Estats Units. Això no sembla que s'ho plantegessin.
Jo crec que el Congrés de Viena és un motiu de gran preocupació. El fet que les revolucions napoleòniques havien dut al seu terme, al final, i que estaven pensant en la Gran Aliança i com les potències de Santa Aliança i com les potències europees podrien pensar novament a entrar en l'àmbit dels poders americans. I n'hi ha l'altre aspecte, que el Gran Bretanya controlava encara l'Atlàntic. I, de fet, al declarar això, estaven dient implícitament que els britànics podrien tenir control total de l'Atlàntic, perquè nosaltres, els americans, érem incapaços, absolutament incapaços de controlar.
La flota no permetia, però fixa't, d'aquí ve la colonització, l'ocupació de les Malvines.
Sí.
És a dir, no,
és d'aquesta època.
És després de la doctrina Monroe, sí, però, malgrat tot, Estats Units no diu res. Per què?
Perquè no pot.
Perquè no pot.
Queda allò, és tan lluny. No, és opinar d'una cosa que...
Sí. A més, hem de tenir en compte que en aquest període encara no està colonitzat totalment ni en el sud de l'Argentina.
Sí, la Patagònia està en un procés que serà posterior. També, sí. El president James Monroe va exposar els punts clau de la seva doctrina el dia 2 de desembre de 1823 durant el 7è discurs anual sobre l'Estat de la Unió. L'autor intel·lectual de la doctrina va ser, de fet, John Quincy Adams, secretari d'Estat de Monroe, que un any i mig després, més o menys, el succeiria a la presidència. La majoria de les colònies espanyoles al continent americà estaven en procés d'independència. Davant d'això, l'administració Monroe volia deixar clar que el Nou Món i el Vell Món havien de ser àrees d'influència separades.
Els últims esdeveniments a Espanya i Portugal demostren que l'ordre a Europa no ha estat restablert. La prova més evident és que les potències aliades han considerat convenient, d'acord amb els seus principis, d'intervenir per la força en els afers d'Espanya. La política que ens va semblar oportú adoptar a Europa des del principi de les guerres en aquella part del món continua sent la mateixa, i es redueix a no intervenir en els interessos de cap altra nació i a considerar tot govern de fet com a autoritat legítima, mantenint relacions amistoses i observant una política digna i enèrgica, sense deixar per això de satisfer les reclamacions que siguin justes en tota circumstància, encara que sense admetre injúries de ningú. Però quan es tracta d'aquests continents, les circumstàncies són molt diferents. No és possible que les potències aliades estenguin el seu sistema polític a cap d'aquests països sense posar en perill la nostra pau i benestar, ni podem creure tampoc que els nostres germans del sud volguessin acceptar una intervenció estrangera pel seu propi consentiment. Igualment, seria impossible, en conseqüència, que acceptéssim amb indiferència una intervenció d'aquest tipus, fos quina fos la forma en què es produís. Comparant la força i els recursos d'Espanya amb els d'aquests nous governs, sembla clar que la potència esmentada no podrà sotmetre'ls mai. Però, de tota manera, la veritable política dels Estats Units serà respectar uns i altres, esperant que les altres potències imitaran el nostre exemple. No hem intervingut en les guerres entre potències europees i no hi intervindrem. Únicament quan els nostres drets siguin lesionats o amenaçats, respondrem a les injúries o ens prepararem per a defensar-nos.
Això és En Guàrdia.
Estem a l'enguàrdia amb Tom Harrington i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de la doctrina Monroe, que en aquest moment acabem de sentir a Monroe explicant el que després serà la doctrina. Ja se'n van adonar, doctor Harrington, en aquell moment els congressistes i el món, d'allò que acabava de dir el president Monroe tenia una certa transcendència o ha sigut després que li hem posat aquesta transcendència?
És impossible, òbviament, saber-lo, però em sembla que no. La gent no tenia cap idea de la importància. Era una cosa retrospectivament que es va convertir en doctrina, entre cometes, no? Però escoltant la intervenció de Monroe, no? Em crida l'atenció que menciona Espanya i Portugal. L'any 1823. Perquè estava pensant en la contrarrevolució europea, no? Els 100.000 fills de Sant Lluís
i a Portugal.
I a Portugal l'imperi portuguès. Sí, sí. Bueno, portuguès brasileiro.
Que està patint molt allò.
I ho menciono perquè en la historiografia nord-americana poques vegades entra a Espanya com a subjecte de preocupació o d'importància. Però en aquest moment és d'una importància absoluta i sobretot, com deia abans, amb la qüestió de Florida, que era una lluita en aquest moment que estava lliurant els Estats Units per prendre control de Florida.
Clar, Florida no tenia gaire importància, suposo, agrícola, però en canvi de l'accés al Carib era importantíssim per tal de ser plataforma de comerç al Carib i l'accés a les altres nacions.
I de treure els espanyols del seu últim reducte en el sud, del país.
Del continent.
Sí.
La doctrina Monroe, encara que no es digués així en aquell moment, comença a aplicar-se aviat? Els Estats Units fan alguna cosa davant de totes aquestes intervencions? No.
Argentina, però Espanya intenta recuperar Mèxic en l'any 1829, res. Gran Bretanya prendrà, com deia de Josep Maria, res. Bloqueig de Buenos Aires en 38 i 40 amb els francesos, res. Espanya vol conquistar novament Hispaniola l'any 61, res.
La República Dominicana.
Bueno, i ara?
Sí. Llavors em sembla que li deien Hispaniola una altra vegada, no?
Sí. Que és per això, no estava segur de la terminologia en aquest moment.
Sí.
No, clar, o sigui, per tant, tota intervenció descarada, i suposo que les que per sota també devien fer, perquè, per exemple, amb la guerra que s'ha comentat entre Xile i Perú, Espanya intervé, intenta manipular, per inclús es planteja enviar vaixells de guerra, cosa que finalment no farà. Però vull dir que hi havia moviments de les potències europees, sens dubte, però els Estats Units, suposo que tampoc, no és que no volguessin o deixessin de voler, és que no podien, no tenien potència com per fer-ho.
I Mèxic. No oblidem, Mèxic té 62, no? I la Maximilià i tot això, res. Però és durant la Guerra Civil Nord-Americana, també, que és altre factor, perquè no és fàcil, és factible la doctrina Monroe en aquests anys, no?
Bueno, perquè, clar, hem de tenir en compte que en la Guerra Civil Nord-Americana és quan més americans han mort al llarg de la història, més que per damunt de qualsevol guerra. Això ho hem de tenir en compte. Nord-americans. Sí. Estadounidens, vaja.
Sí.
Perquè Nord-Amèrica també hi ha canadens.
Sí. I bona part de Mèxic.
I Belize, em sembla, també, que encara és Nord-Amèrica.
En tot cas, el plantejament que van tenir els Estats Units en aquell moment respecte a aquell desenvolupament de la futura doctrina Monroe... ja es plantejava aquesta visió neoimperial amb respecte als països propers?
Sí, a partir de l'últim terç del segle XIX.
O sigui, trigaran, per tant.
Sí. Es fa un tema constant en els discursos públics nord-americans. Cuba, Nicaragua, el canal de Panamà.
Clau.
Ja en l'any 1850 els americans i els britànics estaven parlant d'un futur, de qui controlaria un futur canal de Panamà. Sí, o sigui que sí, està en l'imaginari...
És interessant veure que Panamà primer és un intent francès,
que surt
malament, i que França ja té prou problemes en aquell moment amb les revolucions de 1848, etcètera, l'arribada de Lluís Napoleó, primer com a president de la República, després com a emperador, té masses desgavells com per plantejar-se als 50s mantenir Panamà, i és per això que és substituïda França com a potència.
Exacte. És realment amb l'administració de Grant, després de la Guerra Civil americana, que comencen a utilitzar i justificar les intervencions en nom de la anomenada doctrina Monroe, no?
És quan apareix el nom, aleshores?
Més o menys en el 70, finals dels 60, si no m'equivoco, sí.
Es comença a parlar d'aquesta doctrina, o sigui, es rescata, diguéssim, el discurs de Monroe del 23 per explicar que allò és un de sempre.
Que és tot una lliçó historiogràfica, no? Això de rescatar del passat el que necessites en cert moment per justificar el que estàs fent en aquest moment, no? I jo que he estudiat la creació de les nacions, és molt comú això, no? Hem de buscar en l'armari del passat el que volem utilitzar en aquest moment, no?
Però totes les nacions ho fan, això, eh? També els catalans ho han fet, vull dir que no hi ha cap mena de problema.
I sempre ho dic, eh?
Sí. Seguint amb el tema, com que Monroe el 23 digués el que va dir, suposo que les potències europees els devia resultar una cosa indiferent, que m'han d'explicar aquests. Però, clar, en 1850-60 ja no era el mateix.
Exacte.
Malgrat els Estats Units encara no era aquella gran potència que seria posteriorment, ja començava a ser una potència que t'havies de mirar, i sobretot industrial, estava creixent industrialment com no ho feien les potències europees. Clar, això devia espantar també les cancelleries europees, no?
Els factors són moltes, no? Però són sempre els mateixos en el final del segle XIX. Urbanització, abandono del camp i tot això creant una societat urbana. No?
Urbana industrial, que
industrial.
Tot això dona una gran força econòmica.
Sí, com a Catalunya, no? La mateixa cosa. Doncs, però nosaltres teníem tot un continent. I clar, això és el començament de la gran expansió entre, diguem-ne, els 40 i els 90, quan es diu que la frontera americana és tancada, no? Doncs són anys
de... És la marxa cap al Pacífic.
I sempre, quan ensenyava sobre Espanya i feia la comparació entre Espanya i la Reconquista i la continuació cap a Amèrica de la mentalitat de la Reconquista. Jo crec que en els Estats Units la expansió cap a l'oest i l'imperialisme nord-americà és la continuació de la mateixa experiència i mentalitat que ens havia impulsat cap a l'oest.
Sí, incorporar territoris.
Incorporar territoris. És un vici, no? Sí. Els cristians de la península ibèrica incorporaven durant segles territoris i es converteix en una forma de ser d'una col·lectivitat, no?
Però clar, això també, quan mires altres imperis europeus, França és bastant similar, malgrat que té...
El colonialisme és això.
Sí, però la Gran Bretanya ho treballa una mica diferent, diguéssim. No, no és tant incorporar territoris, sinó incorporar dominis, que no és exactament el mateix.
Perquè és un imperi marítim, com l'imperi català o l'imperi venecià. La idea no és dominar físicament o materialment tot el territori, és controlar les entrades i sortides dels ports.
És el comerç. Si controles l'economia, en tens prou.
Controlar el comerç... Els altres no hi entren, perquè, clar, controlar el comerç no vol dir vendre més que l'altre de manera lliure, sinó vendre allò que tu vols vendre i que l'altre no vengui res, sigui millor o pitjor.
És el capitalisme actual, a la borsa de Nova York o la City de Londres, que controlen gairebé tot el control del mercat mundial.
I al final del 19 és precisament això que comencem a veure la forma nova que prendrà el doctrina Monroe. Bàsicament és per a controlar, en el cas de Venezuela i altres territoris, que vosaltres, els europeus, no poden entrar. O si volen entrar, has de fer-ho a través de nosaltres. I és el començament d'aquesta nova iteració, que és un pretext per o controlar o mediar en les negociacions entre americans i europeus, i més tard, simplement, cuando vulguem, cuando sentim la necessitat d'intervenir.
Sí, però aquí encara hi ha, diria jo, i et pregunto, és una reflexió per coses també que t'has explicat tu, però aquí encara hi ha com una mena de purisme europeu, de no voler incorporar territori, sinó volem intervenir Cuba, però no la volem annexionar. Cosa que a la República Dominicana, a Santo Domingo, també la volem annexionar, sí o no, però després...
O Hawaii. També és d'aquesta, una mica posterior.
O Puerto Rico. És a dir, aquestes situacions que es crearà tan... Ho volen, però, en fi, no saben exactament.
Sí, els europeus.
No, els americans.
Els americans.
Els nord... Els estadounidens.
Estadounidens. Sí, sempre hi ha la qüestió d'això. Quantes tropes volem dedicar a aquesta empresa? I, en el fons, dollar diplomacy, que és un tema que...
Dollar diplomacy.
Dollar diplomacy és la idea que, en el fons, és negocis que volem. Si hem d'entrar i controlar durant un període, ho farem. Però sempre és entrar, sortir, però mantenint control. Per exemple, en el cas de Nicaragua, que ha sigut intervengut dos o tres vegades. Sí, sí. La República Dominicana, per això juguen el béisbol ahir en la República Dominicana.
I ho fan molt bé.
La enmienda Platt, que donava als Estats Units la capacitat de controlar Cuba durant 30 anys, no? Més o menys.
Bueno, d'aquí ve la base de Guantánamo, clar.
Sí.
L'annexió espanyola de la República Dominicana l'any 1861 va ser una de les primeres ocasions en què el govern dels Estats Units es va veure obligat a protestar diplomàticament per la vulneració d'aquella doctrina Monroe. Per ordres del secretari d'Estat William Seward, l'encarregat de negocis nord-americà a Madrid, Horacio Perry, va presentar una nota diplomàtica de queixa el 19 de juny de 1861. La resposta del ministre espanyol de Relacions Exteriors, Saturnino Calderón Collantes, posava en qüestió els criteris que l'administració dels Estats Units volia imposar als països europeus.
Què diu aquesta nota? Va, digui, que no tenim tot el dia.
Els nord-americans asseguren que el canvi a l'illa de Santo Domingo i la implantació de la jurisdicció espanyola els interessa ben poc, en realitat.
Aleshores, per què protesten aquests capsigranys?
Pel significat moral i polític de l'acte. Perquè, segons diuen, som la primera potència europea que no ha mantingut la política que va demanar el president Monroe.
Això és mentida. Bé que els vaixells anglesos van bloquejar els ports argentins, deu fer cosa de 20 anys. I què me'n diu del bloqueig d'anglesos i francesos al riu de la Plata?
Disculpi, excel·lència, jo només li explico el que diu la nota. I també li porto la resposta que hem estat preparant i que vostè, si li sembla, haurà de signar.
Vull que es vegi que nosaltres no ens acollonim per una nació de pagesos i de burgesos. Espanya només ha intervingut perquè ens ho han demanat els dominicans, el president Santana en persona.
Pels rumors de revolta que corren per allà, no sé si s'ho creurà ningú, això. Però, evidentment, també ho hem inclòs.
Vostè limiti-se a llegir.
He de dir, respecte al govern de Sa Majestat, que aquesta és la primera vegada que l'existència de tal política li ha estat comunicada de manera oficial i directa. El govern de la reina ni accepta ni rebutja aquesta política. Es limita a dir que no creu que aquest sigui el moment oportú per discutir-la, perquè no veu la utilitat ni la conveniència d'entrar en un examen semblant.
No sé, no sé. Falta contundència. Hem d'atacar-los on els fa més mal, ells que presumeixen tant de democràcia.
Sí, sí, ho hem recollit, tal com deia s'excel·lència, és aquí. No és fàcil comprendre com és que els Estats Units, que reconeixen el caràcter de principi fonamental de la seva existència política, el sufragi universal i a la sobirania popular en tota la seva extensió i fins a les últimes conseqüències, li poden negar el mateix a altres pobles legalment constituïts, si accepten la forma de govern que consideren més convenient o es reorganitzen de la manera més avantatjosa pels seus interessos i benestar a futur.
Magnífic! M'encanta! Ja la poden enviar! Què s'han pensat aquests yanquis de la punyeta?
Això és En Guàrdia.
Tom Harrington, això que acabem de sentir, però suposo que passava amb altres cancelleries europees, començàvem a adonar-se'n que aquell últim terç del segle XIX, que els Estats Units ja era la potència dominant al continent americà. Esclar, això, faci gràcia o no te'n faci, la política de diplomàtica sempre ha de tenir en compte les realitats, i em sembla que ja començaven a adonar-se'n els europeus que allò havia canviat.
Sí, 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 que, i crec que era precisament al final del segle XIX, que és aquest moment. És interessant per mi altra cosa, que en aquest moment els americans, els hispanoamericans, de vegades pensen que això és una bona cosa, no? Estats Units pot protegir-nos dels europeus.
Clar, té lògica. Sí, sí.
Porfirio Díaz, al principi, era una persona que pensava, que bé.
El mexicà.
El mexicà, el dictador, entre cometes, i mexicà, i progressista, entre cometes. Sí,
era un personatge estrany, aquest.
Estrany, no? Sí, sí, sí. Que pensava, que bé, Estats Units. I sempre m'ha fascinat la incapacitat dels altres, i com avui dia, per exemple, de veure que els Estats Units no té morals en el seu comportament en l'exterior. Podem parlar de les coses més maques en el món i de drets humans i tot això, i mai es fa factible. Però aquesta incapacitat dels altres de ser, diguem-ne, més cínics davant nosaltres sempre és una cosa que m'ha sorprès.
Vols dir que Estats Units sempre l'únic que té és interessos?
Sí, sí.
Com el que
però
diu d'Anglaterra, també, no? Sí, sí. D'Alemanya o de França.
Pitt, em sap que és el gran i no el jove, a finals del segle XIX diu aquella famosa frase d'Anglaterra, sí, sí, no té amics permanents, el que té és interessos permanents, sí, sí, o aliats permanents, diu. Jo suposo que això és aplicable, aquest cinisme obvi és aplicable a totes les relacions internacionals del món, però, i als Estats Units tampoc no són lliures, diguéssim. No?
Però avui dia, per exemple, el fet que els iraniers estan negociant als Estats Units després de les traïcions dins dels últims 6 mesos, em sembla una cosa increïble.
Bueno, el cas de Venezuela, que fa... és tan recent, no?
Sí, allò, i Delcy Rodríguez està negociant amb...
Per això que sí.
Sí, sí, sí.
Però
sí,
això...
És la ingenuïtat o simplement el fet que pensen que, bueno, Estats Units té poder i he d'obeir als Estats Units, no? Però em sembla... Porfirio Díaz, que no era un tonto, no?
No.
Pensant que Estats Units podia protegir Mèxic i els llatinoamericans dels europeus. Quina ingenuïtat.
Sí, el que passa que també l'època és... ha acabat ja la guerra de secessió, Estats Units està expandint-se, hi ha la doctrina Maham d'expansió pel món, del domini dels mars, però hi ha una visió una mica romàntica del que pot ser els Estats Units, a més un país que és admirable, veient com creix, com s'expandeix, com hi ha una llibertat d'expressió que no trobes en altres llocs, és lògic i és una gran admiració. Bueno, malgrat el cinisme, però és que el cinisme forma part de la humanitat, no és una altra cosa. Quan quan esclata la doctrina Monroe? Quan és el moment en què dius ara, a partir d'ara, l'aplicarem a la nostra manera i que pensem que és una doctrina consustancial als Estats Units?
98 i 1904. Teodoro Roosevelt, realment és l'home que parla amb el garrot gran, no?
Sí, el big stick.
El big stick, podem controlar i intervenir quan volem, perquè som una mena de nació providencial i hem de fer el que hem de fer.
O sigui, el 98, amb la guerra de Cuba, Puerto Rico, i després en Hawaii, vols dir?
Sí, jo crec que sí. És el moment. Perquè durant tot el segle XX i el segle XXI, amb excepcions, no? Moments com Roosevelt, Franklin Roosevelt, sí. 33 a 45, i després un momentet amb Obama, 2013 fins a 2017, la doctrina Monroe ha sigut un constant. La doctrina Monroe, entès com una llicència absoluta per intervenir quan volem. Realment, hi ha altres iteracions verbals, però en el fons, un constant. Que bàsicament, avui dia, quan Donald Trump utilitza Don Roe o Monroe, està recorrent a un vocabulari ja molt utilitzat, i els americans, sense pensar-lo, responen: ah, sí, doctrina Monroe.
Han absorbit el concepte sense més.
Sí, forma part de la pinta en la paret,
sí,
no?
Sí. Més, certs problemes que van deixar instal·lats continuen, perquè tot el cas de la Guyana, en referència a Venezuela, el sidral que va deixar allà a Anglaterra, no s'ha solucionat. És un problema que continua existint. I suposo que el poc interès és perquè allà no han trobat, de moment, excepte algunes mines de ferro i alumini, no han trobat massa recursos.
Que valgui molts diners, no?
Diuen, vés a saber, la millor la setmana que ven troben, i vés a saber què pot passar, no?
En tot cas, aquesta assumpció per part dels polítics i també del poble nord-americà d'aquesta reconstrucció de la doctrina Monroe, no sé si xoca una mica amb la intervenció posterior, per exemple, a la Primera Guerra Mundial, en què sembla que la intervenció en una guerra que bàsicament, no només per això és mundial, és europea, no sé si lliga gaire. Suposo que explica també l'aïllacionisme històric de gran part del poble nord-americà, no?
És una bona pregunta, eh? Mai havia pensat en aquest problema, perquè la intervenció en la Primera Guerra Mundial és una cosa que anava en contra d'un corrent molt important, de l'aïllament,
aïllacionisme
americà, que és un corrent que existeix, però sembla que els grans poders executius han après poc a poc a no escoltar el poble. I fins avui dia, amb el que acaba de fer Trump a Venezuela, bàsicament la gent és inert, inert i davant aquestes qüestions.
Els líders del continent americà que es referien a la doctrina Monroe ho feien per establir que la defensa de les repúbliques americanes no havia de ser una exclusiva dels Estats Units, sinó que calia un sistema de protecció mútua, acceptat de manera unànime per totes elles. En aquest sentit, es va pronunciar el president mexicà Porfirio Díaz en un missatge al Congrés del seu país l'1 d'abril de 1896, amb motiu del conflicte que havia enfrontat la Gran Bretanya i Venezuela pels límits de la Guyana. 8 anys després, Díaz seria un dels líders que més defensaria l'autodeterminació dels pobles en resposta al corol·lari Roosevelt d'intervenció directa dels Estats Units.
Avui que, finalment, i com calia esperar, ha passat la crisi que es va pensar amenaçava guerra entre les dues grans nacions en què es divideix la raça anglosaxona. Avui que la nostra germana, la República de Venezuela, manté negociacions pacífiques a Washington amb la seva poderosa adversària, no sembla inoportú accedir al desig d'aquells que han sol·licitat que el govern mexicà manifesti la seva opinió respecte a la doctrina Monroe. Sense entrar en discussions sobre l'origen i el moment de la història que va donar lloc a la seva manifestació, sense aturar-me en els detalls sobre les limitacions justes que li va fixar el seu mateix autor i que amb tant d'encert ha recordat el president Cleveland. El govern de Mèxic s'ha demostrat partidari d'una doctrina que condemna com a temptatòria qualsevol invasió de l'Europa monàrquica en contra de les repúbliques d'Amèrica, en contra de les seves nacions independents, avui totes regides per aquesta forma popular de govern. La nostra història en general, i de manera assenyalada la lluita del nostre poble per treure's de sobre el jou d'un imperi exòtic, d'origen, forma i elements europeus. Els torrents de sang vessats en aquesta lluita tan dura donen testimoni davant del món del nostre culte a la independència i del nostre avorriment de tota intervenció aliena. Ara bé, no entenem que sigui suficient per a l'objecte al que aspirem, que només incumbeixi als Estats Units, tot i disposar de recursos immensos, l'obligació d'auxiliar la resta de repúbliques d'aquest hemisferi contra els atacs d'Europa, si és que encara es consideren possibles, sinó que cadascuna d'elles, mitjançant una declaració semblant a la del president Monroe, hauria de proclamar que tot atac de qualsevol potència estrangera dirigit a menyscabar el territori o la independència o a canviar les institucions d'una de les repúbliques americanes seria considerat per la nació declarant com a ofensa pròpia si la que pateix l'atac o amenaça d'aquest gènere reclama l'auxili oportunament.
Això és En Guàrdia.
Suposo, doctor Harrington, que després de la Segona Guerra Mundial les coses, la doctrina Monroe ja és una cosa absolutament diferent, perquè les intervencions dels Estats Units a partir de la Segona Guerra, d'haver guanyat la Segona Guerra Mundial i ser la potència principal i haver-se convertit en una superpotència, van més enllà d'Amèrica. O sigui, és el món pels americans, una mica, no? La doctrina Monroe extesa, com a mínim, bona part del món. No sé si això forma part de l'essència dels governs nord-americans a partir d'aquell moment, o és potser que estem influenciats ara per com veiem com funciona Donald Trump, no?
Jo crec que el gran arquitecte dels Estats Units de la postguerra és Dulles, John Foster Dulles, i que realment és l'home que va reinventar els Estats Units com un gran imperi mundial. I després d'haver-lo segut durant unes dècades com a gran potència de l'hemisfera occidental. I ara és gairebé natural. Nosaltres, el món és per a nosaltres. Però durant la guerra n'hi ha coses interessants. Groenlàndia, per exemple. Sembla una cosa de nova en les notícies. No ho era. Els Estats Units va prendre control de Groenlàndia.
Amb gran alegria dels danesos demòcrates, diguéssim, diguem-ho clarament. Sí,
exacte.
Sí.
I l'altra
era per la guerra de l'Àrtic, necessitava.
Sí, sí.
I tota la retòrica durant la Segona Guerra Mundial, que preparava el terreny per al que venia després, de la unió dels americans contra els europeus. Era un gran esforç propagandístic en el qual va participar el Lendakari Aguirre, que és un tema molt interessant. El Lendakari Aguirre, en exil, treballava amb la CIA per enfortir aquesta idea de nosaltres, els americans demòcrates, contra el món comunista, no? I això són els llavors, en molts sentits, moltes altres coses, dels llavors d'aquesta idea després de la guerra, que podem anar on volem. I la doctrina Monroe havia sigut una mena de procés d'entrenament per al que hem arribat a ser després de la Segona Guerra.
Sí, però, per exemple, tornant amb el tema, es trenca amb la Guerra de les Malvines. És a dir, la Guerra de les Malvines és una actuació argentina d'una dictadura brutal argentina, però deixa que Anglaterra pugui participar militarment en defensar d'un territori que feia 150 anys que tenia ocupat, però que formava part, diguem, del continent americà. I aquí als Estats Units, si són els seus aliats, no passa res.
I sí, també perquè té el suport de satèl·lits nord-americans a la guerra, vull dir que és un aliat no neutre, ni molt menys.
Bueno, si em permets, és una miqueta controvertit, potser, que vull dir, però avui dia la Unió Europea funciona com una mena de extensió d'Amèrica, utilitzant
els colonets d'Estats Units,
cancel·lar eleccions en Romania perquè estava a punt de guanyar una persona en contra de l'OTAN. Excepcions sempre, i sempre parlant de la democràcia. I com vaig començar, no? Aquestes termes flexibles, grandiloquents, o grandiloquents, però sempre flexibles per als amics i nosaltres mateixos.
És com funciona la política. Em sembla que el doctor Harrington, un cop més, ens ha obert els ulls sobre com funciona la política actual arreu, no només als Estats Units. No tenim més temps. Moltíssimes gràcies, Thomas Harrington, un altre cop per haver vingut a al programa explicar-nos en aquest cas una doctrina que, per sort o per desgràcia, no entro en detalls, la vivim gairebé cada dia. Moltes gràcies. Josep Maria Soler Sabater...
És a dir, intentar entendre aquest període és molt interessant per intentar entendre la història de la humanitat a partir, sobretot, de la guerra del 98, del 1898. Perquè, clar, la història del món canvia i ara està canviant perquè, clar, els Estats Units ara té moltes dificultats d'altres potències.
Sí,
això,
sí.
Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Xavier Martín, Marc Lobato, Xavier Pujol i Josep Aguilar.